I segurament per encetar la conversa amb Llucy Oliva val la pena, pels més joves potser serà una novetat o que escoltaran, pels més grans només cal que tanquin una mica els ulls i ens situem a la plaça de Sant Pere del Vaticà, una nit de l'11 d'octubre del 1962.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo.
Eren les paraules de Joan XXIII, la nit de la vigília de l'inauguració del Concili Vaticà II. Joan XXIII tenia aleshores 81 anys, o sigui que tots aquells que es pensin no, és que la gent jove és el que porta la modernitat als 81 anys, moriria. L'any següent va encetar el Concili Vaticà II amb aquestes paraules, Joan XXIII. Va morir sense poder veure finalitzat el concili, però el concili va deixar una petjada arreu d'Europa i molt probablement arreu del món. I molt probablement també amb algunes de les monges i capellans protagonistes de Santuaris de l'Antifranquisme, del documental dirigit per Llucy Oliva i realitzat per Miguel Mellado, que avui a les 6 de la tarda i a 8:45 del vespre es projectarà al Prado en una de les sessions habituals del Cineclub. Llucy Oliva és una d'aquelles corresponsals, com dirien també la gent gran, de pedra picada, que ha fet de tot per totes bandes i amb una experiència professional més que contrastada i amb més d'una oportunitat d'acostar-nos a allò que en diríem la memòria històrica. Llucy Oliva, bon dia i bona hora.
Bon dia, com estem?
El papa va marcar, no?
Bé, el Concili Vaticà II el que va ser reafirmar totes les creences i la manera de fer d'una part de l'Església catalana que volia estar al costat de la gent, que volia ajudar la gent a tenir una vida millor i que es va posar mans a l'obra per fer-ho. O sigui, aquesta gent, el concili la va reafirmar amb la seva manera de fer i de funcionar i de la seva mentalitat.
O sigui que d'alguna manera el concili, el que deia en veu alta, és que hi havia, no sé si dir, una altra església més enllà de l'oficial i que era probablement la que responia més al missatge de Déu.
Aquesta església, que no era la jerarquia, sinó era l'església de base, és l'església que va estar a la societat catalana ajudant i donant fe de la seva religió, però que la seva religió no era només de resar, sinó era d'estar al costat de la gent a les manifestacions, quan reclamaven una vida millor, uns habitatges, uns escoles, el barri, etc. No? I amb moltes altres coses. El que sí que et volia dir és que aquest documental que avui presentem a Sitges, en realitat no és només un documental religiós, perquè va molt més enllà de la religió per entrar de ple a la història de Catalunya. És una part de la història de Catalunya el que es presenta en aquest documental, perquè aquestes monges i aquests capellans que van voler estar al costat del poble de Catalunya i ajudar-lo a tirar endavant, doncs van afectar de ple la història de Catalunya. Llavors, gràcies a aquesta gent, tots aquells moviments d'oposició al franquisme es van poder organitzar i es van poder unir per tirar endavant aquest moviment a favor dels drets humans, de les llibertats i de recuperació de tot el que era la llengua i la cultura catalana.
Fins a quin punt, a partir dels testimonis que ha copsat Llucy Oliva, els capellans pensaven en si d'alguna forma estaven fent política o veritablement estaven responent al que era la seva condició de religiós?
Aquests capellans i monges mai van pensar que feien política. El que pensaven era que aquesta dictadura de Franco, que no deixava reunir a la gent, que prohibia els partits polítics, que prohibia els sindicats, que prohibia les reunions de les associacions de veïns, i que de fet ho prohibia tot, doncs era anticristià, perquè no respectava els drets humans. no respectava la dignitat de les persones, no ajudava la gent a que pogués viure amb dignitat. I per tant, com van veure que això era anticristià, es van posar, van pensar que tenien que fer alguna cosa, i es van posar a fer-la. I es va posar a fer-la de molt diferents maneres. Uns, ja ho dic, en els barris de la immigració, ajudant els immigrants a reunir-se, a organitzar-se per tenir escoles, per tenir semàfors, per tenir carrers asfaltats, coses que ara ens semblen inaudites, però que en aquell moment no hi existien, i a més el règim no feia res perquè ho tinguessin. I aquesta església va ajudar a la gent a fer-los entendre que tenien dret a una vida digna i ajudar a lluitar per aquesta vida digna.
El reportatge va néixer com un encàrrec d'una iniciativa o d'una iniciativa particular de la pròpia Llucy Oliva.
Bé, és molt important de dir que aquest documental ha estat patrocinat per una fundació que es diu Periodisme Plural, que ajuda al periodisme independent a tirar endavant projectes que normalment potser els mitjans convencionals no porten a terme, no? Però la veritat és que va ser una història que, parlant amb un teòleg important d'aquí a Catalunya, el pare González Faus, em va dir que aquí a Catalunya hi havia hagut una mena de teologia de l'alliberament avant la letra, no? Quan la teologia de l'alliberament triomfava a Amèrica Llatina, aquí hi havia uns capellans i unes monges que estaven al costat de la gent, que lluitaven al costat de la gent, que ajudaven a la gent en el seu camí per aconseguir una vida millor i més lliure, més digna, i llavors vaig dir, doncs aquests els hem de conèixer, i quan els vaig conèixer vaig dir, això la societat catalana ho ha de conèixer perquè forma part de la nostra història, de tots.
No sé si fins a quin punt també forma part del documental o no, però a partir de tantes converses com ha pogut mantenir la seva directora amb els religiosos, ells d'alguna forma també consideren que l'Església ha fet algun pas enrere respecte al que varen viure en el seu dia amb pesos precisament per el concili i per tot el que va generar el concili?
Bé, només haig de dir que aquestes monges i capellans, l'Església mai els hi ha reconegut, tampoc la societat, però l'Església tampoc, no els hi ha reconegut tot aquell esforç que van fer d'una manera totalment desinteressada, humil i sense voler cap medalla, eh? Mai ningú els hi ha reconegut res. I no, o sigui, l'Església hauria d'estar satisfeta i contenta, i hauria d'ensenyar aquestes monges i capellans com a mostra del que és, doncs, una manera d'entendre l'Evangeli i la religió, doncs, que és a base de voler ajudar els altres, de millorar els altres i d'estar al costat del poble.
Ho dic per si ells,
això no s'ha fet.
Ho dic per si ells ho viuen amb una mena de, no sé si dir, de desencant.
Bé, ells ara estan, jo crec que en general, quan hem parlat, tenen una gran admiració pel papa actual, pel papa francès, i combreguen molt amb la manera de les paraules que diu el papa francès, que amb la teologia que sembla que està dient o expressant el papa francès.
Vaja, que li veuen com una connexió directa amb l'esperit de Joan XXIII?
Exacte, i amb el que ells van fer estaria molt en sintonia amb el que el papa ara, doncs, diu, d'estar al costat dels pobres, d'estar al costat dels que pateixen, d'estar al costat, doncs, d'aquests refugiats. Ara els refugiats d'ara en realitat són com els immigrants que van venir a Catalunya als anys 60, que no tenien res, que es plantaven a dalt d'una muntanya i no tenien ni escola, ni carrers asfaltats, ni tenien res, que era d'una pobresa extrema, no? I ells van estar al costat d'aquesta gent. I per això jo recomano anar a veure el documental Santuaris de l'Antifranquisme, perquè molta gent es veurà retratada la seva història, perquè aquest documental explica la història de tots, en realitat de la història de Catalunya, però la història de cada un de nosaltres.
Ens quedem amb aquesta reflexió, doncs, avui a les 6 i a 8:45 amb la presència de la pròpia Llucy Oliva, la directora del documental al Cinema Prado. Per tant, aquells que li vulguin comentar alguna cosa a la Llucia, encantada de la vida. Llucia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Doncs pues moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Adéu, bon
fins
dia.
A propera. Adéu-siau. Adéu. Ens acostem a les 11. En 5 minuts tornem. Notícies en connexió amb la xarxa i després el pla de mobilitat de l'Ajuntament de Sitges. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.